Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, 6 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda. Tornem a posar en marxa aquesta caravana i ho fem per anar fins al Teatre La Gleva. Núria.
Sí, avui anem fins al Teatre de Sant Gervasi per conèixer tots els detalls de l'obra de teatre Esper, una obra d'Esther Vilà creada el 1998 que posa la política i Europa davant del mirall de la seva història recent a través d'una comèdia amarga d'intriga política. L'espectacle, que està protagonitzat pels actors Pep Moner i Xavier Ripoll, es basa en la figura d'Albert Esper, que va ser l'amic i ministre de Hitler, destinat a succeir-lo al capdavant del Tercer Reich. L'obra, que ja va estar en cartella al Teatre La Gleva el maig del 2021, ara torna amb més força que mai i ho fa amb un seguit de funcions que omplirà la sala fins al proper 29 de gener. És per això que en un dia com el d'avui hem convidat un dels seus principals protagonistes, l'actor Pep Moner, perquè ens expliqui quins han estat els reptes a l'hora de representar una obra amb tanta història com aquesta i també per fer un repàs de la seva trajectòria.
Pep Moner, bona tarda.
Bona tarda.
Vostès tres junts davant la Torre Eiffel. Adolf Hitler, vostè a la seva dreta i a l'altra banda, Arno Pagà, que ha escoltat el correcte.
Aquell dia, si te deien, va venir una copa. Bé, un bloquet. Per la ciutat més vella del món. Per la segona ciutat més vella, Minfira. A la Corsideca. Estimat Breca, la ciutat més vella encara l'hem de construir.
Una obra que podíem veure ja el 2021, que ara ha tornat a la cartellera dels teatres de Barcelona, al Teatre La Gleva. Com estan en aquesta primera setmana, Pep?
Molt bé, molt bé. El públic bastant, bastant ple, no del tot, però molt bé. El problema d'aquestes sales petites és que no tenen capacitat de promoció, perquè no tenen pressupost, m'entens? I és molt difícil arribar a això. Hi ha molta gent que ara es pregunta on és La Gleva, m'entens? I és difícil, és difícil. Per això he intentat ja moure'm al màxim per fer una mica de promoció. Avui ha sortit l'última plana del País. Vaig estar a planta baixa, TV3, és a dir, fer el màxim ara aquí amb vosaltres, tot el que sigui possible perquè la gent sàpiga que això existeix, m'entens? Sí que hi ha un interès especial amb gent que tenia contacte amb els altres espectadors que van venir. Hi ha un boca a boca molt important i molt bo, i és la gent que ve. I dintre d'un nucli, diguem-ne, molt restringit de públic de La Gleva, doncs ve tothom, no? Perquè va agradar molt i jo crec que és un text molt interessant avui dia, està molt ben construït, i penso que el resultat del muntatge i del treball nostre fa que sigui una cosa que manté una tensió durant tot el temps. No és un discurs polític, no és una obra plena de retòrica, i la retòrica hi és, però hi ha un conflicte permanent, m'entens? I està bé, això està ben portat, i agrada molt.
De fet, és una obra, Pep, que ahir, per de l'equip d'aquest programa, la vam anar a veure, i hi ha moments en els que no rius, però sí somrius. Aquell somriu que sorneguer tota l'estona, eh?
Bé, el personatge té un gran sentit de l'humor. Bé, és molt cínic, eh? Uh-huh. Però també és molt irònic.
Just per aquest cinisme, no?
També té un punt d'ironia i sempre està, perquè ell no es creu res. Fins al final, no es creu res del que li explica l'altre personatge. S'ho creu, però... És molt llest, tan llest que es va poder salvar la vida a Nuremberg.
Tu, que has interpretat molts dolents a televisió, a teatre, t'hem vist moltes vegades interpretant dolents, esclar, com et poses a la pell d'un nazi?
Bueno, aquest nazi era un nazi molt especial, eh? Vull dir, era un intel·lectual, un tio molt llest, molt intel·ligent, molt intel·ligent. D'alguna manera... Ell va escriure, mentre estava a la presó, en aquells 20 anys, va escriure dos llibres que es van convertir en best-seller, on explicava la seva vida, la seva justificava, m'entens? I tot Occident s'ho va creure. Quan va sortir era una estrella. New York Times, BBC... El tipus no parava de... Vivia d'això, de conferències, etc. Vull dir que posar-se la pell d'aquest personatge sí que ha costat, però l'únic que has de fer és intentar pensar com ell. Per entendre'l. Està molt ben escrita l'obra, això és important, molt important. En la discussió, com es justifica, com salva la seva imatge, com diu que ell no és un polític, que és un tècnic, i per tant això l'eximeix de tota culpabilitat.
De fet, hi ha un moment a l'obra, Pep, que diu el teu personatge, Albert Espert, diu precisament que se li pregunta molt per aquests 6 milions de jueus, però no pels seus treballadors que han tingut maltractats, no?
14 milions van morir. Van morir, sí. De fet, ell té sempre una sortida. Això que diu era cert. I tothom s'ha parlat més dels 6 milions de jueus que dels altres milions i milions que van morir en els camps de concentració i treballant per creant armes per l'exèrcit alemany. Vull dir, això dels treballadors clau eren 14 milions, poques hòsties, eh? Més del doble dels jueus morts, eh? I ningú n'ha parlat. O se'n parla poquíssim. Vull dir, ell sabia per on treure... La idea general, també, és que quan es va fer aquesta obra, l'Esther Vilar va posar el dit a la llaga a Alemanya. A Alemanya, sobretot la gent, els alemanys, que van viure la guerra i que eren del Partit Nacional Socialista. Gairebé tothom. O eres del Partit Nacional Socialista o eres del Partit Comunista. Això és així. I quan va acabar la guerra, molta gent intentava justificar-se. Hi havia un sentit de culpa enorme entre el poble alemany. Però, i deien que ells no sabien, no? Que quan va sorgir Espert i va explicar la seva història, els va donar justificació a tots. M'entens? I quan l'Esther Vilar estrena aquesta obra a Berlín amb el Klaus Maria Brandauer, just al moment de la caiguda del mur...
Uau!
Va entrar, va ser com una patada a certes parts per molts d'aquests alemanys, m'entens? Perquè aquí també aquesta justificació no deixa de ser una culpabilització, també, m'entens?
La cultura, Pep, per sobre de tot, ha de ser això, un gran mirall cap a la societat i dir-li això va passar, i posar-ho sobre la taula i debatre-ho i parlar-ho.
L'interessant d'aquesta obra és que et presenta un personatge que és absolutament actual. I tot això que va passar en els primers dels anys 40, al principi dels anys 40 i finals dels 30, i després com aquest senyor va enganyar a tot el món occidental amb la seva personalitat i amb la seva habilitat, demostra que tot el seu discurs podria estar en boca de molts empresaris actuals. Molts. Quan ell diu que una proporció adequada d'atur és l'essència d'una economia dinàmica, és d'un cinisme al·lucinant. Com es pot motivar un treballador? Doncs fent que tenir un lloc de treball sigui un privilegi. És molt fort, això.
Aquesta obra que es va estrenar, com ens deia en Pep Monné, el 98, a mans d'Esther Vilar, no sé si és una obra que també ha viatjat molt en el seu discurs, o el discurs segueix totalment vigent des del 98 fins ara.
Jo crec que això no... Vivim una societat capitalista i això és evident. Vull dir, l'economia segueix aquest tram i cada vegada més. De fet, l'extrema dreta està reeixint a tota Europa i a tot el món. I el discurs d'aquest de l'important és el rendiment del treballador. Clar, un moment, clar. Jo crec que això continua existint cada vegada més. I és, com a mínim, és un toc d'atenció. Jo dic sempre que aquesta funció és un toc d'atenció als intel·lectuals. Compte amb el discurs que desenvolupem, m'entens? Perquè aquest senyor era un intel·lectual. I en la funció molta gent pensa, pues si té raó, fa un discurs que...
L'intel·lectualitat, Pep, pot ser populista?
N'és... N'hi ha molta que sí, n'hi ha que no, evidentment, però n'hi ha molta que sí. Perquè hi ha una... En el fons hi ha un interès molt uniforme, no només en els intel·lectuals, sinó la gent que es dedica a la comunicació, l'èxit. I moltes vegades l'èxit el dona el populisme. Només cal veure els programes que es diuen els programes de televisió que es diuen d'investigació i aquestes coses, i són d'un populisme brutal, m'entens? Clar, és un discurs molt simple i molt fàcil de que la gent l'aplaudeixi, però és un discurs molt perillós.
Em deies abans que que no t'has sentit fàcil o no, no t'ha sigut fàcil posar-te a la pell d'Albert Espert. Quin repte ha suposat per tu posar-te a la pell d'Albert Espert? Com ho has aconseguit?
Bé, no és que no m'hagi sigut fàcil, em va entrar perfectament, vull dir... la dificultat d'un personatge la veus en seguida. Quan un personatge a la primera lectura l'entens i entens quina és la clau d'aquest personatge, tot és fàcil després. Has de seguir el camí i deixar-te portar. Quan un personatge no l'acabes de veure, no acabes d'entendre què cony està passant, com arribar-hi, llavors la cosa es dificulta molt. És difícil. Però en aquest cas, des que vaig llegir l'obra fa molts anys, molts, quan vaig conèixer l'Ester Vilar a Barcelona, jo havia de fer l'altre personatge, que és el més jove.
Uh-huh. Que ara el fa Xavier Ripoll.
Hans Bauer, que ara el fa el Xavier Ripoll. I... Però jo vaig llegir quan llegia, i vaig llegir Esper, el personatge, vaig dir, ui, aquest personatge és fantàstic per fer, quan tingui l'edat, a veure si el puc fer. I pim. I així s'ha donat, no? És un personatge fascinant per fer-lo. Perquè té moltes arestes, té moltes sortides, i té un punt... És un personatge que segurament tothom que el coneixia quedava fascinat.
Saps que sap més pel que calla que pel que diu, no?
Exactament. I sempre està pendent. O sigui, quan els altres parlen, ells no deixa de pensar, no deixa de pensar. I a més, investiga el personatge, el rastreja, sap... I sempre quan es troba una mica atrapat pel discurs de l'altre, troba la sortida. Sempre. I a més l'acusa a l'altre. És com un... És un personatge que em vaig proposar... Jo he llegit moltes coses d'ell, però a més he vist vídeos on de les seves entrevistes, i em vaig fixar molt quina era la seva actitud i com parlava, no? Parlava molt suau. Molt. I era molt elegant i molt... Però vaig pensar, dic, aquest tipus, una de les trampes que té és que intenta seduir.
És un dolent que cau bé.
Clar, ell, i perquè un seductor amb el seu discurs. Sabia seduir, clar, i convencia tothom, a propis estranys. Sí. I això és el que he intentat fer. I, bueno, sembla ser que tant el Xavier com jo hem convençut el públic perquè agrada molt.
Com estàs en treballar amb Xavier Ripoll?
Molt bé, és la primera vegada... I estem disfrutant molt. Ens escoltem, la qual cosa és molt important en el teatre, responem a el que proposa l'altre permanentment, i això és molt bo, perquè si no seria com dos monòlegs, aquesta obra, perquè hi ha molta paraula, i si no estem connectats, són dos monòlegs contra una paret, m'entens? I en canvi no.
Jo, com que no vull fer spoilers, explica'm una mica, Pep, la relació entre aquests dos personatges.
En principi, el personatge del Xavier Ripoll, Hans Bauer, es presenta com un gran admirador d'Esper. Li toca molt bé, diguem-ne, la seva vanitat. I, efectivament, coneix molt bé a Albert Esper. Llavors, a partir d'aquí, clar, l'Esper li obre la porta, no? Llavors, li porta xampany permanentment, que sap que li agrada molt el xampany, i encara que ell digui que no... que l'ha començat a veure molt tard, però li agrada molt. I això ja es va fent simpàtic. I a partir d'aquí l'altre l'està apretant, fins que ell se sent realment revoltat, sobretot amb la qüestió dels jueus. No? Aquí comença a haver-hi conflicte. El conflicte sempre hi és, però no entre els dos personatges. Ell comença a esperar, a revoltar-se amb això. Després torna a la seva ironia, torna al seu cinisme... Quan li proposa el que tu saps que li proposa, l'altre, ell també s'ho pren en broma, perquè diu, això és impossible, això no hi ha qui ho tregui endavant. Però després, l'altre sap molt bé, està molt ben escrita l'obra, sap molt bé com seduir-lo perquè accepti. I entrem en una altra fase de la funció, no? Aquest home es sent seduït i pensa, si aconsegueixo això, seré l'home més important d'aquest món. Efectivament, ho seria. Aconseguir això que... Sí. No fem spoilers, la gent no sap de què parlem, però...
Però si aneu a veure la gleba...
Però es va construint aquest discurs perfecte, no? Exacte. I finalment hi ha la gran sorpresa, que sabem la Hans Bauer, no? Que això no ho direm, també.
No ho direm. La gent que vagi a la gleba a disfrutar d'aquesta obra que val molt la pena. Em deies a l'inici que és una sala petita. No sé fins a quin punt... s'està donant molta promoció a la sala petita, no, últimament? Que no es feia
no,
tant.
No és que es doni promoció, justament promoció no se'n dona. El que s'està fent moltes obres amb sales petites. Exacte. I n'estan sorgint moltes, no només aquí, a Barcelona, arreu d'Espanya, a Madrid i a fora, a França, a Itàlia, a Alemanya, a Anglaterra. Diguem-ne que, d'alguna manera, el teatre nou s'està despullant.
No és que aquesta intimitat, no?
S'està tornant a la innecessària escenografia grandiloquent i s'està tornant als mínims, a l'essència, al text i als actors. I això es fa molt bé en un espai reduït.
Menys show i més comunicació?
Exacte. I més veritat. Perquè, és clar, aquesta proximitat no et permet fer trampes. Estàs molt a prop. Te les veuen en seguida. Vull dir, clar, si tu estàs en un escenari allunyà del públic, si tu parles molt bé i tens molt bé, els ulls no te'ls veuen. I potser estàs pensant en què està fent el Barça en aquest moment, no entens? Però, en canvi, en una sala petita com aquesta, els ulls et delaten. I no pot ser. Saps què vull dir? I això és molt interessant, perquè s'ha tornat... Fins i tot el que acaba de fer ara mateix en el llibre, l'Eda Gabler, que ha fet el... Ai, com sóc, bé, l'edat, això és l'edat, eh? Bé, és igual, ja sabeu, l'Eda Gabler està fent el llibre,
trobarem,
ho ha
sí.
fet amb un espai reduït i amb una caixa petita, i que sembla que hi caben 40 espectadors o per ahir, no? Mm-hmm. Més o menys, no? Per què? Perquè s'estan cap aquí, m'entens? El públic també ho està demanant. Es diferencia de tot això. El teatre és molt diferent.
Si et pregunto per la salut del teatre català, Pep...
No respondré. O respondré en part. Hi ha cordes coses que m'agraden força, però en regla general crec que ha baixat molt la qualitat. Però molt, eh?
També ha baixat
així
el públic.
Així com el cinema ha pujat... Bueno, perquè això és una cosa recíproca. Vull dir, quan hi havia un molt bon teatre, es va crear un molt bon públic. Que veia un bon teatre, sabia molt bé, era molt crític. Jo crec que en l'actualitat s'ha baixat molt el nivell, en molts aspectes, i també ha baixat el nivell del públic.
Fins a quin punt hi té responsabilitat la pandèmia?
Cap ni una.
Pam.
Perquè era abans de la pandèmia que tot ja anava amb aquesta línia. No ho sé. L'altre dia vam estar en un homenatge al Francesc Nel·lo, personatge importantíssim al programa teatral dels anys 70 a Barcelona, 60 i 70, i 80, evidentment. I érem una bona colla de gent. I, clar, parlàvem de la creació de l'Escola Drigual, de la cúpula del Coliseum, parlàvem de la creació del llibre, de l'època de Comediants, de l'inici de Joglars, de tot un teatre que es feia de l'Hermann Bonin, de l'Institut del Teatre, que estava molt viu...
I on queda tot allò?
I era una època absolutament efervescent. Vull dir, hi havia una necessitat de creativitat que a la sala, al Saló Diana, amb el Mario Gas i tot allò. Jo recordo un Don Joan que es va fer el Born, que va ser espectacular, que era tot el Born ple d'escenaris fent el Don Joan de formes diferents. Allò era espectacular. Era un món d'una potència creativa enorme. Això s'ha anat diluint i ara fem el que podem.
Segurament, si faig aquesta pregunta, em diràs... Aquesta pregunta us l'hauríeu de fer vosaltres i segurament també en tindràs raó, Pere. Però si el gran teatre s'està fent a sala petita, per què no hi ha promoció de sala petita?
Bueno, que és una... N'hi ha algunes que sí, eh? N'hi ha algunes que tenen força caler, eh? Vull dir, per... Estan ben subvencionades, però n'hi ha moltes que no. En aquest cas, la Gleba no ho està. Llavors, no es pot permetre fer... No té diners ni per pagar la nòmina, quasi bé omplint, eh? Mm. Omplint. Té una petita subvenció, però, vamos, molt poc. Altres teatres, com l'Antiteatre i tal, ara ja són municipals, vull dir, tenen tota la promoció necessària, m'entens? Però algunes no, i aquesta, en aquest cas, no. I et diré una cosa, aquesta sala té una flaire que em recorda molt a l'inici del Teatre Lliure de Gràcia. Té un clima... Allà hi ha uns fantasmes meravellosos que són realment personatges teatrals. Hi ha algú allà, saps? I es nota molt, eh? Així que hi entra, el públic així que hi entra respira allò que respiraves quan entraves al llibre, no? Era tot, estava tot... Deies, aquí veuré alguna cosa, eh? I això es té. Jo crec que s'ha de potenciar. Aquestes sales han de sobreviure perquè és el nou estil. S'està arribant molt aquí, m'entens? S'estan fent coses molt bones. La sala Fleischer està fent coses boníssimes. Llavors, l'única manera que sobrevisquin és que tinguin una bona ajuda, perquè és impossible que puguin pagar nòmines amb la gent que hi cap. I, en canvi, és el teatre que avui dia s'està fent, però no aquí, a molt. És que... com es diu el... Hi ha una sala a Londres meravellosa, el... Ah, com estic amb els noms jo, eh? Bueno, és igual.
És Londres només conec el Majestic Theater,
no,
crec
on
que
va,
es diu.
On es va fer l'Spear, també, que és una sala molt petita que fa grans espectacles a Londres.
Sí, és veritat que Londres, és veritat, que tenen una cultura de sala petita...
Boníssimes.
...que apropa l'espectacle fins a...
Almeida, el Teatre Almeida,
sí,
o senyor. Així.
Sí, senyor.
Almeida, no? I allà fan coses increïbles, i a més actors de la talla universal, eh? Vull dir, però està molt bé. I aquesta obra es va fer allà, també, vull dir... Demana això. Tu l'has vist, és que demana això que s'obre.
Has tornat a parlar amb Esther Vilar per fer aquesta segona...
Sí, bueno, sempre parlem amb l'Esther Vilar. Sí, eh? Bueno, ara costa, perquè ella no sabem si està a Londres, o està a Argentina, o està a Berlín, vull dir... Però sí, sí, ella estarà contenta. Ara vull enviar-li tot el que s'ha dit últimament... I suposo que estarà molt contenta. Ella va veure una funció que vam fer-li, que és la veiem en streaming, saps? I es va trucar corrents. Esto es lo que yo quería, esto es lo que yo quería. Amb aquell accent. I estava feliç, molt feliç.
Suposo que no hi havia millor per un actor que la mateixa dramaturga et digui això és el que
sí.
Pensava quan escrivia l'obra.
Era molt amic d'ella, bueno, molt amic. Ens vam conèixer força quan va viure. Va viure una temporada a Barcelona, que és quan em va donar aquest text. I ella havia vist els espectacles que fèiem amb el Josep Costa, li agradaven molt, i llavors em va dir, té, va passar quatre obres. I ara aquesta... Mira, no teníem res a fer i no teníem feina, això és el que passa, i vaig parlar amb la Gleba, els va agradar molt el text, li van demanar els drets, vam dir, no hi era problema, i en principi havia de dirigir el Mario Gas, però va agafar el Covid, i llavors en seguida vam trucar el Ramon Simó, que m'ha encantat, i bueno, ha sigut un plaer, un plaer, un plaer.
Un dels altres grans directors
sí,
del teatre català.
Sí, sí, sí. Que ha de treballar més, crec jo. Però bueno, molt bé, molt bé. Jo era la primera vegada que treballava amb ella, eh? I em va agradar moltíssim, una claredat. Ho vam fer en quatre setmanes, pim-pam, pim-pam. Sabíem on anàvem, i escolta, va ser un treball intens, però molt, molt productiu.
Ara em deies, soc jo qui li proposo el Teatre Gleva a tornar amb aquesta obra, i és que, a més, la coprodueixes.
No. Ben bé, no?
Com era la cosa?
No, jo li vaig donar que ho produïssin, jo ja no puc arribar més lluny.
Sí, aquí s'ho maneguen tot.
Sí, i ell, bueno, ell va utilitzar una petita subvenció que tenia per produir-la en aquell moment, i ara, amb restes que li queden, cobrant molt poquet, ho fem, perquè, no, a més, evidentment, no podem cobrar més, perquè no, és que és impossible. Però està molt bé, jo estic disfrutant molt, el Xavier també, i ara esperem que surti una bona gira, ja ho veurem. Jo també... Saps què passa? Em deia una representant que porta les gires, no sé com es diu ara en anglès, aquest nom anglès que utilitzen ara molt, bueno...
Managers i tot
sí,
això.
Sí, no sé com li diuen, perquè ara tot és així, noms anglesos. Però, doncs, em va dir, diu, el problema és que hi ha molta oferta i molt poca demanda. O sigui, hi ha centenars d'obres de teatre muntades que busquen en un espai petit de tants teatres... Tenir dates, i no n'hi ha per tothom, no hi ha lloc, no hi ha espai, i això és cert, és cert. No és que no hi hagi teatres, però és que hi ha tantes milions d'ofertes, com que es fan obres per tres setmanes, imagina't més multiplicant, clar, se'n fan moltíssimes d'obres, entens? En lloc de fer obres que durin dos o tres mesos, que llavors hi hauria mero i tothom tindria espai, no, es fan obres per tres setmanes. Es fan centenars d'espectacles.
Clar, jo quan parlo amb un actor, una actriu de teatre, un dels grans catalans com Pep Munné, a qui també hem vist moltes vegades per televisió, sempre tinc el dubte de si, per exemple, Pep Munné és un actor, es considera un actor de teatre que també ha fet tele, o un actor de tele que fa teatre.
Bé, jo vaig començar amb el teatre. Jo vaig començar amb Godspell, musical, a Madrid, després al Gegant de la Muntanya de Pirandello en el Teatre Maria Guerrero, i jo vaig seguir fent teatre. A veure, jo sóc actor, i l'actor treballa a tots els mitjans, televisió, cinema i teatre. Però el teatre és diferent. El teatre exigeix una forma de vida, també. I com deia...
Ara, que tu que t'agrada parlar en plata, Pep, el teatre, a l'hora d'actuar, posa més...
Posa, vull dir, posa, te pone cachondo, vols dir, no?
Sí.
Sí, sí, evidentment, home, contacte amb el públic és únic. Sí, eh? Hi ha una sensació que jo dic sempre quan funciones com a actor, que no sempre, ho notes. Notes que manes, que domines el temps i l'espai, i el públic està amb tu. I pares i calles, i el públic està esperant què dirà, què dirà. Quan notes això, és molt semblant a un orgasme. És fantàstic, perquè ets tu el que mana allà. I els disfrutes molt, i el públic està amb tu, i t'ho demostra constantment, saps? I això és únic. Quan notes que això no passa, pateixes molt. I passa a vegades, eh? Cuidado. El teatre també té això. Pot ser molt cruel.
M'han xivat que, a part de ser actor, podries haver estat futbolista o filòsof.
Això, bueno, això passa ara que sé que fan una entrevista. Tota la vida m'han dit, tu vas jugar a futbol, oi? I dic, algun dia, no. Ja sé que és curiós, però sí, sí, jo vaig estar al Barça des de petit fins que em vaig dedicar a això. Vaig anar cedit després de juvenil al Mallorca, al Calella i al Rayo Vallecano, i allà ho vaig deixar, amb 20 anys.
Recordes quin dia dius, sí, sí, però és que la meva vocació és ser actor, és explicar històries?
Però, de fet, si t'ho dic de veritat, no vaig sentir aquesta necessitat. Jo estudiava, mentre jugava a futbol, jo estudiava filosofia, i volia fer psicologia, no sabia si fer psicologia o antropologia, encara estava entremig. Però a la universitat anava molt malament, i llavors jo havia d'estudiar els vespres, perquè al matí entrenava, no? I clar, quan arribaves allà, la persona estava tancada i tot això, i bueno, i no funcionava allò. A més, els professors bons no hi eren, sempre tenien els altres, saps, que venien allà. I clar, no. I llavors, llegint el diari, un dia amb una companya, va, escola d'art dramàtica diria igual, inscripcions, tal. I vaig dir, mira, m'hi apunto. I havia fet també, la meva àvia havia sigut actriu, i havia fet teatre en el col·le, havia fet recitat poemes i aquestes coses. I em vaig apuntar. S'acoplava bé el meu horari, no a la meva idiosincràsia, perquè jo era un personatge més proper al món teatral que al futbolístic, però, clar, en aquell moment doncs, és el que feia, no? I combinava les dues coses. I llavors, va, ja va estar. I després, bueno, jo seguia, quan vaig anar a Madrid, això amb el Rayo, jo estava obsessionat per conèixer la gent del teatre, clar. Miguel Narros, William Layton, vaig començar a estudiar amb ells, i llavors ja em vaig fascinar del tot. Ja vaig veure que ho deixaria un dia o altre. Però el temps passava i no passava res, i bé, em va lesionar, se'm va acabar la temporada, i ja anava a tornar a jugar al Barça aquí, al Barça B, i em van trucar, vaig fer unes proves de gospel, i al cap d'un temps em van telefonar, i sí, sí, i vaig dir que sí. Pues, vaig enviar una carta al Barça que deixava el futbol. Cosa que no van creure, clar.
I d'aleshores ençà que el podem veure tot just ara al Teatre La Gleva fent aquest magnífic expert que val molt, molt, molt la pena, precisament pel que dèiem, perquè és una història de memòria personal, però també de memòria col·lectiva, de posar-nos un mirall davant i d'autoreflexionar sobre el que hem viscut els darrers anys, no només a casa nostra, sinó a Europa. Si et pregunto per futurs projectes, Pep?
No ho sé. Soc una persona que té prop de 70 anys i tinc la sensació, i t'ho dic en sèrio, és que m'han borrat del mapa.
De debò?
Sí, a mi no em truca ningú.
M'estàs dient que un Pep Montner no l'està trucant ningú?
Ningú. L'única cosa que he fet abans d'això, vaig fer M'hauríeu de pagar, amb el Jordi Prat i Coll, que és l'únic director que sí que em truca. Aquest sí. Quan té una cosa per mi. Però va ser la gira. Vaig fer la gira i s'ha acabat. Havíem de fer temporada de l'Àtrium, al final no es va fer, el mes de desembre. Té un text preciós, preciós. Jo crec que és de les coses més maques que he fet. Tenen tres monòlegs. Però res més, no tinc res de projecte. No tinc ni un projecte. I he fet càstings, però sempre venen de Madrid, però de plataformes, de Netflix, d'Amazon... Uh-huh. Amb directors que em coneixen, amb els que he treballat a la Casa de Papel i tot això. I, bueno, arribes fins al final, però amb un càsting ja saps que som tots allà. I et toca a tu o no et toca. A vegades la guanyes, a vegades el perds. I aquest any, doncs, m'ha sortit... M'ha sortit...
Déu-n'hi-do, m'has deixat, ara?
M'ha sortit la fava. Vull dir, t'has sortit l'arriba, m'ha sortit la fava. I... Però, bueno, n'hi haurà més, eh, ara. Però, per exemple, pel·lícules americanes, que venen a rodar aquí, sí. Coses d'aquestes, però d'aquí, o... Ja les últimes tres pel·lícules que he fet, seriosament, són argentines. No, espanyoles. I... A mi TV3 no em truca.
T'ho preguntaré civilinament, què diu aquell. TV3 no et truca ni per la nova temporada de Cites?
Què va? No, no, no. A mi TV3 vaig portar un projecte d'un autor que es diu Jordi Sierra i Fabra, suposo que el coneixes, i tenia una història meravellosa. Té un personatge, és un detectiu que es diu Mascarell, que arrenca a la República, finals de la República. El primer llibre acaba amb l'entrada dels nacionals.
I amb què és el seu Coelho.
I és una meravella. I llavors segueix i és una meravella.
No Coelho, Carballo, volia dir. Carballo.
Carballo, Carballo.
És el seu Carballo.
Però és un personatge... Barcelona és una protagonista, la ciutat com es va desenvolupant, no? És uns textos molt crítics, molt divertits, molt tensos, molt de quan ve la policíaca negra. I, bueno, hi havia unes productores d'aquí que intentaven, TV3 va dir que sí, però clar, TV3 no podia produir això. Ho produeix, si teníem altres... una plataforma, o Televisió Espanyola també, saps? Més gent. I amb això estem...
Parlant de plataformes, que també has participat en un altre dels grans èxits, jo crec que hi ha fenomen, com és Smiley.
Sí, Smiley. Sí, és veritat.
Que cert. Ha funcionat.
Sí, sí, sí. Ha anat bé, ha anat bé.
Saps alguna cosa, nova temporada o no?
No tinc ni idea.
Ni idea?
Ni idea. A mi em van deixar caure, que potser es farien, eh? Dues temporades més, però no ho sé. No sé perquè a mi no m'han dit res. En tot cas, no sé si sortiria jo. Jo, com he anat de viatge pel món, he d'anar a la volta al món, potser hi sortiré. Saps que se'n van a donar la volta al món?
Sí, sí, sí.
I no ho sé, no ho sé. Però, vamos, m'agradaria perquè el personatge em divertia molt. Realment era un personatge molt divertit. I a mi m'ha agradat la sèrie, perquè em trobo que fer una història romàntica, una comèdia romàntica, però amb gais, que és normalitzar molt la situació, no? És que... Ja sé que molts que es revolten, però he vist missatges de nois que dient ja era hora que parlessin de mi, saps, allò? Molt maco, no? I a més d'una manera molt, molt neta, molt clara, vull dir, no... Com si fossin el... No sé, el Burt Lancaster i la Gina Lollo Brigida, no? O sigui, sí, pues és igual, són ells dos, i elles dos, també.
Sí, sí, sí.
Vull dir que normalitat, i això està molt bé.
Pep, em deies, faig a vora 70 anys, em costa que em truquin, el teatre està com està, amb tot el carinyo al món, eh? Has pensat a la jubilació?
Jo ja m'he jubilat.
Sí?
Bé, jo cobro jubilació, sí,
val.
Sí. Ah, sort d'això, eh?
Sort d'això.
Sort d'això, perquè a mi el que faig, el que treballo, és un complement, no puc viure del que treballo. Jo no puc jubilar, jo no puc deixar de treballar, jo tinc dos fills, molt joves, un de 17 i una de 10.
I la de 10 que t'ha dit que ja vol ser actriu?
I ara ja fa una pel·lícula, i amb un personatge important. Sí, sí.
Com sent això?
M'encanta.
Sí?
Sí, 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 jo no tinc cap... Perquè ella ho viu, però des de molt petita. Ell també, eh? Ell fa dansa a l'Institut del Teatre. Però per vocació pròpia, eh? No els hem empès a fer-ho. Però, esclar, des de petits sempre han trepitjat l'escenari, sempre. I la petita, des de molt petita... Si venia al teatre, ella sortia a saludar amb la companyia. Li encantava sortir a saludar. Clar, ella la veia i no havia sortit a l'escenari, no havia sortit, i clar, l'aplaudien més. Ara va fer una Norma al Liceu, feia la filla de Norma, i se saludava ella sola amb l'altre nen, amb un nen petit. I no vegis com saludava, enviant petons al públic, saps? Com si fos ella l'estrella, saps? Que la gent encara aplaudia més. Vull dir, escriu teatre, escriu sèries.
Ah, bo?
Sí, sí, sí. I les fa amb els ninos.
Que fort.
Amb el mòbil les grava i és una cosa... Ella diu que vol ser... Ara, abans volia ser escriptora i actriu. Després va voler ser escriptora, directora i actriu. I ara vol ser productora, escriptora, directora i actriu. Diu, home, tot jo crec que serà difícil. Però és que m'agrada molt, també, perquè encara viu el món de la pel·lícula i veu-la. li encanten a la gent de producció i tot això, pues, també li agrada. Li agrada tot. Aquest món li agrada tot.
Us deia, aquí de moment podem veure el teatre, i el teatre La Gleva és a Pep Montner fent aquest magnífic expert juntament amb en Xavier Ripoll, i que val molt la pena, sisplau, jo ho dic sempre des d'aquest micròfon, aposteu pel Teatre Català, aposteu pel de Cultura. Pep Montner, ha estat un plaer de conversa.
Igualment.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Of shelter now, though every thread is torn, and dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Ràdio Estel. Hey,
hey, hey! Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és la Loesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Els dijous volem ser educats a La Caravana de Ràdio Estel.
Va a punt d'arribar a 4:45 de la tarda, i a aquesta hora, i és dijous, a la caravana volem ser molt més educats, i avui parlem de les baralles entre germans, Nina.
Qui tingui germans sap que hi ha ocasions en què, per gelosia o per a un altre motiu, t'acabes barallant amb ells i elles. Discussions, crits o insults són algunes de les situacions habituals que no només formen part de la vida, sinó que a vegades poden afectar la manera de relacionar-se amb la família i amb l'entorn. I és per això que volem parlar-ne amb Oriol Julià, president de l'equip SER, i Laura Torruella, de la directora de l'equip SER Salut i Educació Emocional.
Laura, Oriol, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com esteu? Gràcies per ser de nou aquí a Ràdio Estel i a la caravana. Avui volíem parlar de les baralles entre germans. Ja ho vam comentar una miqueta al Nadal, que això a vegades passava, però avui ens volíem extendre una mica en tot plegat. Dèiem baralles i gelosia. La gelosia sol ser l'origen sempre d'una baralla entre germans?
Jo crec que tenim com aquesta idea a nivell de imaginari, però jo crec que no té per què ser així. Hi ha molts motius que ens poden portar a tenir conflictes entre germans. Un d'ells és la gelosia, evidentment, però segur que n'hi ha molts altres i està bé tenir en compte que poden ser aquests altres per poder-los acompanyar.
Com quins, per exemple?
La competitivitat, per exemple, la diferència d'atenció que reps entre els pares, les expectatives que creus que tenen cap a tu, és a saber.
Podem ampliar el concepte de gelosia per el lloc, això és més complicat, però és el lloc que ocupo també a la família, no? Soc el petit o soc el gran? Si sóc el petit, vull fer unes coses i potser el gran vol fer unes altres. I ja no és tan gelosia com a vegades és aquesta disputa de el que jo vull i el que tu vols, no? Que al final és una convivència. I passa amb els germans.
Com hem de canalitzar això, els pares?
Doncs segurament, bueno, hi ha molta, no sé si hi ha una sola resposta, no? Perquè com hem de canalitzar el què? Una cosa és com acompanyem a cada un d'aquests fills, filles, en la gestió del que li està passant, una altra cosa és com acompanyes a tenir una bona sintonia entre els dos germans.
Ara suposem que comença una baralla entre dos nanos, un nen i una nena, dos nenes, dos nens, és igual. Comença aquesta baralla i jo com a pare què he de fer? M'hi poso al mig per posar pau? Deixo que ells arribin a les seves pròpies conclusions, encara que sigui una mica amb escridassada?
Anem a pams, no? El primer. Hi ha perill d'un dany irreparable, ho podem aturar, no? Sempre quan parlem d'expressió emocional, per exemple, diem que a vegades tallem l'expressió molt ràpid i perquè una baralla és una expressió emocional, encara que sigui mal portada, però és una expressió. Que jo cridi o que jo reaccioni amb un cop, òbviament és una expressió. Si jo la tallo molt ràpida, aquesta expressió, després és difícil que pugui ajudar el meu fill a expressar-se, no? Per tant, si puc, primer de tot, deixo expressar. No és el moment, segurament, de dir aquesta paraula no, això no toca, això... No, puc deixar expressar. Ara, també puc ensenyar als meus fills a expressar-se en aquest moment, no? I, per tant, potser en un moment donat que és crisi total, doncs ho aturo, però després puc ajudar els dos o els tres a que puguin dur una discussió sense insults, una discussió sense un cop, una agressió, faltaria més.
Per tant, l'actitud que prenen els pares entenc que influeix de forma cabdal en l'actitud que tindran els fills.
Totalment. També aprenem als fills a través de com porten les discussions als nostres pares. Per tant, això també és una forma de modelatge, no?
De fet...
M'agrada molt això, eh?
Clar, de fet, un dia ho dèiem, no? Si els pares no discuteixen davant dels nanos, però els nanos ho noten, aquí sempre hi ha una violència percebuda, però no veuen la solució, que això crec que ho parlàvem també la setmana passada o l'anterior. Aleshores, amb els fills passa el mateix. Si hi ha una baralla, doncs hi ha una baralla. Ara, després puc fer la reflexió, que evidentment, sent pare, a vegades és més difícil, però és el mateix que hauríem de fer a l'escola. Hi ha una baralla, és una oportunitat de creixement. Vosaltres ja sabeu que sempre ho veiem tot com una oportunitat, però és així. Hi ha una baralla, què ha passat? Què ens ha tocat? És un indicador de que algú no està bé. Doncs anem a treballar-ho.
I en aquest sentit jo també diria que estaria bé, quan comença aquesta baralla, si ens intentem ficar molt de seguida, no estem donant l'oportunitat de guanyar aquesta autonomia en els nens i nenes per veure si són capaços o no de resoldre-les, no? Per tant, primer intentem acompanyar l'autonomia i quan veiem que necessiten la nostra ajuda, o bé perquè ens la demanen explícitament, o bé perquè puja molt d'intensitat o el que sigui, doncs llavors ja podem intentar oferir algun tipus de suport.
Aquí entra una altra qüestió, que és allò que fèiem els pares i les mares, no? I ho començàveu a comentar. Una cosa que fem molt, pares i mares, sense cap mena de mala fe, és la comparació entre germans.
Això és el que dèiem quan parlàvem d'on poses l'atenció o els rols, no? Nosaltres diem, si tu poses atenció conscient, rebaixes l'atenció inconscient, no? És a dir, tu has de ser conscient d'on estàs posant l'atenció, de què li estàs demanant a un, de què li estàs demanant a un altre. També està bé saber explicar-los que són diferents i que, per tant, poder entrar en algunes maneres de tractar-los diferent. Però, clar, no amb comparació, no? Hem d'entendre, de fet, Segurament, si ens estan escoltant i sabeu que teniu dos fills, no? Qui té dos fills iguals? Al revés, acostumen a ser pols oposats.
Blanc i negre,
no? Blanc i negre.
Sí.
Clar, aleshores, comparar no té sentit, perquè precisament som blanc i negre per comparació. Mm. Perquè si el meu germà és el responsable, a mi quin lloc em queda?
Aviam si se m'entén ara, eh? Existeix aquesta comparació que em sona a la competició que dèieu abans, no?, una mica. Existeix això perquè hi ha certa pressió social cap al món, que el món va cap aquí? No sé si m'estic explicant, eh?
No sé si és l'únic motiu. Segur que el món influeix en que hi ha un ambient de competitivitat i de voler destacar i de més que ens hi porta. De fet, fa un temps vaig llegir un llibre que comparava com diferents societats més comunistes o més capitalistes i veia com hi havia aquest desenvolupament en relació al tipus de societat que hi havia. No? Uh-huh. Llavors, això en societats més comunistes explicava que afavoria que no hi hagués aquesta necessitat de voler destacar i, per tant, els comportaments que predominaven tenien molt més a veure amb el tenir en compte l'altre i passar una mica més desapercebut, sobretot. No? Llavors, en la societat més capitalista hi ha molt més aquesta necessitat de destacar i de voler ser millor. Sense entrar a valorar si és millor un model o un altre, però sí que determina aquest context social, per suposat.
Agafant aquest fil, no?, de que no és tant el destacar, sinó el ser vist. Aleshores, el que jo com a família, com a pare, mare, m'he d'assegurar és que el meu fill se senti vist i senti que té un lloc i que allò li reconegui aquest lloc. Si els dos el tenen, és igual quin sigui, si els dos el tenen, i òbviament jo poso atenció en que sigui un rol sa per ell i per la família, això segurament m'ajudarà a que ells visquin millor la convivència i a que entre ells no hagin de competir.
Ara, Oriol, em parlaves de rols. Mm-hmm. Com li expliquem al fill gran que té un rol de més responsabilitat sense que la responsabilitat generi superioritat, i com li expliquem al fill petit que igual està en l'etapa de divertir-se, però que aquest divertimento tampoc es fotrà el gran.
Bueno, no sé si es pot explicar sense la vivència, no? Segurament...
T'ho posa complicat, eh?
No, clar, segurament el que no podem fer és evitar-nos aquest tipus de coses, perquè són inherents en la família i és el que també ens fa créixer. Uh-huh. Vull dir, sí o sí, el germà gran també serà, possiblement, si realment és germà gran, això en parla molt la sistèmica, després, a llocs on vagi a treballar, a conviure, a relacionar-se, també ho farà des d'un possible rol de germà gran. O sigui, si d'alguna manera... com deia la Laura abans, no el deixem experimentar, escollir. Si ho veu com algú obligat, algú imposat, doncs és possible que li generem un desordre en el seu paper.
Clar, compte, perquè aquesta cosa... M'agrada molt que em genereu debat sempre, eh? Sempre el gran l'associem a la responsabilitat, el petit a la diversió o a la menys responsabilitat, diguem-li com vulguem, però a vegades aquests papers es canvien.
Jo crec que no és tant que es canviïn, sinó que no hi ha un paper determinat per un rol, per un lloc de germà dins de l'estructura. El que crec que és interessant tenir en compte és que els nostres fills són diferents. No que el gran és d'una manera i el petit és d'una altra, sinó que siguin quins siguin els fills que tinc o el número de fills que tingui, seran diferents els uns dels altres.
Aquí anava, no?, que el responsable no té per què ser el gran,
correcte,
no? I nosaltres ho hem designat així... Mm-hmm. Per los siglos de los siglos amén, que diu aquell. Però vaja, no té per què ser així, no?
No té per què ser així. I continuo una mica amb el fil que dèiem abans, també, em semblava interessant poder acompanyar aquest lloc que li estem donant a cada fill partint de les seves habilitats. És a dir, no tant quin lloc tens en relació al teu germà, sinó tu quines habilitats ja tens com a gran, com a mitjà, com a petit, com el que sigui, i per tant poder donar lloc a les habilitats que té o que encara no té prou desenvolupades l'altre. No? Llavors potser això ordena una miqueta el fet de poder explicar, no és que el teu germà petit no és perquè sigui petit que no pot fer això, és que potser encara no en sap, fixa-t'hi que no està entenent el que tu li estàs dient, no? Llavors des d'aquí potser és més fàcil acompanyar i evitant aquesta competitivitat que dèiem abans.
Portant-lo a un lloc sa, al final... El gran està repassant coses que a ell li ha passat de petit gràcies al germà petit. I al germà petit se li estan avançant temes o té un model més proper que els pares gràcies al germà gran. No? I aleshores ja no està en un rol de responsabilitat o de juganer. No cal exactament lligar-se aquests dos papers, sinó el paper que juga el gran acostuma a ser de modelatge, i el paper que juga el petit acostuma a ser de trencar, de canviar, de buscar coses diferents, i això sí que pot estar més lligat als papers. I després, em sembla molt important el que dèiem de quan creixen, no? Mm. Quan creixen, què passa? Quan creixen, despertaran totes aquestes habilitats que també han entrenat de germà gran i germà petit. Per tant, vivim-ho.
Estem parlant amb dues persones, amb el president i amb la directora de l'equip SER, per tant, de Salut i Educació Emocional. L'Oriol em parlava a l'inici d'emoció i de que tot ho podem veure des del punt de vista positivista, no? Com els hi expliquem als nostres fills que la baralla que acaben de protagonitzar també ha estat una actitud positiva?
És guai, és benvingut, és veritat.
Oh, és guai, però m'ho has d'explicar, això, perquè, aviam una cosa...
Mira, d'entrada no ho has d'explicar just després del moment en el que...
Per què?
Bueno, perquè d'entrada la intensitat emocional, la Laura en sap més d'aquesta part, més de neuroeducació, però d'entrada la intensitat emocional que tens no et permet, no estàs en el moment de poder fer una reflexió d'aquest tipus, no? Aleshores, primer que has de fer... rebaixar, ajudar-los a rebaixar, ajudar-los a veure el que ha passat des d'una mica de distància. I després aquí, en un moment, en una xerrada informal, el dia següent, sense que sigui vamos a hablar, no? Sense que sigui tot això, després puc treballar aquest tipus de reflexió.
Sí, anava a connectar-ho també amb alguna cosa que nosaltres treballem sovint, que són com les diferents fases de gestió de situacions emocionalment complexes, no? Per dir-ho d'alguna manera. Una baralla amb un germà pot ser una situació emocionalment complexa, no? I entrar en joc moltes coses. Clar, si jo estic en un moment, per exemple, de resignació amb la situació que m'ha tocat, no? M'estic barallant amb el meu germà o la meva germana i estic resignadíssima a que sempre em toca a mi rebre i llavors estar resignada en el nostre marc podria tenir a veure doncs, amb la indignació que estic sentint per quedar-me en aquest lloc, no? O potser amb el desànim de no saber com sortir d'aquesta situació. En aquest moment no és encara un espai d'aprenentatge. Ja vindrà el moment en el qual puguem aprendre, però he de passar per alguns llocs a nivell de transició d'aquesta complexitat per poder estar preparada per veure quins aprenentatges tinc. Si no, m'estic saltant molts passos alhora.
Val, i ens queda un minut, però sí que us volia preguntar precisament això. La xerradeta ha de venir després, no? I em deia l'Oriol, no ha de ser la típica xerradeta que soni allò de ven aquí, sienta't i veràs, i el fill posant aquella cara de... una altra xapa, no? Com ho fem, això?
Aprofitant espais significatius, jo crec, inclús traient-li ferro, no volent que sigui un espai com superprofund, sinó comentant com estaríem comentant altres coses i des de la naturalitat.
I xerrant sempre, no només quan ha passat algú negatiu. És a dir, al final sempre anem al mateix, espais de qualitat de manera continuada. Xerrar també d'altres coses en aquests espais informals.
Xerrem poc amb els nostres fills?
Bueno, com sempre, no tenim un estudi que ho pugui valorar darrere. Mira que jo no soc pro estudis, precisament, però per afirmar-ho potser no ho sé, però que sempre es pot parlar més, segur.
Oriol Julià, president de l'equip SER, Laura Torrella, directora de l'equip SER, moltíssimes gràcies per venir una setmana més a la caravana. Us espero d'aquí, que un mes, eh?
Un mes.
D'aquí un mes aproximadament i seguim parlant d'educació i dels nostres fills. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu.